Què tal? Molt bon dia a tots. Salutacions cordials de qui et parla, Laura Puig. Des d'ara i fins a la una i mitja t'acompanyaré amb aquest, el teu programa, amb la mañana de COPE en el Maestrat, per acostar-te tota l'actualitat que t'és més pròxima. Avui passarà pels nostres micròfons l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista. Juan, amb ell farem balança l'any que estem a punt de tancar i, per supost, parlarem de les perspectives de futur que té la ciutat de cara a l'any 2015, i que no són poques. També estarà amb nosaltres la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vinaròs, Carla Miralles, ja que està obert el Parc de Nadal, i gràcies a ella coneixerem quina és l'oferta del municipi per aquesta interessant oferta lúdica. Des de la Mancomunitat de la Taula del Sénia també repassem les seues activitats de l'any 2014 i per tant s'assomarà als nostres micròfons el seu assessor Jaume Antic. Per cert, tenen nova presidenta. En aquesta ocasió és l'alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, la que ocupa ara el seient de presidenta de la Mancomunitat. Recentment es constituïa a la comarca la plataforma d'afectats per la hipoteca. Els seus activistes pretenen ajudar a persones que es troben en una situació difícil i que s'enfronten a un possible desnonament. Antonio Carrasco és un dels seus membres i ens contarà com et poden ajudar a resoldre una difícil i situació complicada per culpa de la hipoteca. També, com cada dimarts, el diputat provincial de Turisme d'Interior ens portarà un nou destí de la nostra província del que gaudir durant el cap de setmana. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa. El PSPE-PSOE de Vinaròs demana explicacions a l'alcalde davant el cessament de l'assessor tècnic Gregorio González. Diu que han aprofitat les dates per amagar el fet que consideren fosc. Peníscola inaugura el mercat medieval. Fins a l'1 de gener la ciutat es submergeix en un entorn medieval amb nombroses actuacions i punts de venda artesanals. L'home dels nassos estarà demà a Vinaròs a les 12 del migdia i a la plaça Tres Reis estarà aquest singular personatge en un espectacle que compta amb la col·laboració de la colla de nanos i gegants de Vinaròs. La societat musical Aliança de Vinaròs reobri les portes de l'Arxiprestal. Els músics vinarossencs van oferir un magnífic espectacle musical a l'església que obrirà les seues portes al culte per a la festa de Sant Sebastià, després d'haver estat tancada a motiu de l'exposició de la llum de les imatges. I en esports, la Junta Directiva del Vinaròs Club de Futbol comunica que després de la dimissió del president i sotspresident, la resta de membres que la conformen també han decidit dimitir. Ahir mateix es va comunicar aquesta decisió a la Federació Valenciana de Futbol. Les 12 i 34 minuts del matí, fem una ullada al temps i com no a les temperatures gràcies a la que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs han registrat una mínima de 4,6 i una màxima al voltant dels 10,9. A Benicarló la mínima ha sigut de 4,7 i la màxima també de 10,9. A Peníscola la mínima ha rondat els 3,4 i la màxima en aquests moments és de 11,1. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 1,5 sota 0 i una màxima en aquests moments de 2,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà que les mínimes baixen una miqueta més a la costa, fins a situar-se als 3 graus, tot i que serà el dia 1 quan més baixaran. El cel demà estarà completament ras i el vent bufarà del noroest, però amb poca intensitat. A l'interior, a la comarca dels Ports, aquesta nit ha sigut una de les més gelades, amb 4 graus negatius, però demà pujaran les mínimes un poc més, fins als 0 graus. Les màximes no sobrepassaran els 9. A més, lluirà el sol tant demà com dijous. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. I és que segons la Direcció General de Trànsit es circula amb normalitat per tota la xarxa viària principal de la nostra comarca. 12 i 35 minuts del matí, entrem en matèria.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado. I durant aquests dies dins de la mañana de COPE en el Maestrat volem conèixer quin és el balanç que fan els alcaldes de les principals ciutats de la nostra comarca l'any que estem a punt de deixar. Aquest és el cas de Vinaròs. Juan Bautista, Juan, alcalde de Vinaròs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valoraríem aquest any que estem ja a punt de tancar pel que fa a la gestió realitzada a la ciutat de Vinaròs?
Bueno, pues lo que podrían valorar desde el punto de vista municipal y desde lo que es la gestión pública, ve com a conseqüència pues, de un conjunt de les actuacions que han vingut desenvolupant-se al llarg d'aquesta legislatura. Aquest any no ha estat ajeno a les dificultats econòmiques de la situació que hem estat vivint, no tan sols, evidentment, en l'àmbit administratiu, sinó tota la societat, i és veritat que en aquesta línia pues, hem sigut capaços de reconduir i tant la part de números, per dir-ho d'alguna manera, o la part econòmica, i hem sigut capaços també de reequilibrar tots els comptes. És a partir d'aquest moment, i ho diem un poc en la presentació dels pressupostos que ara en aquest futur 2015, que marcaven una inflexió no tan sols perquè suposava el pressupost que plantejàvem més social que s'ha fet en la història democràtica de Vinaròs, amb més recursos destinats a l'àmbit social i amb menys ingressos en proporció a altres exercicis, però sí que és veritat que també marcava un punt d'inflexió en el que suposava era el poder complir en allò que havíem dit, que a mesura que recuperéssim la situació de bonança econòmica tindríem una reducció de diferents impostos i taxes i també tindríem i recuperaríem una capacitat inversora, com així no ho marca el pressupost, tant en la realització de l'obra de remodelació del convent com en altres actuacions que se ficaran en marxa en aquest exercici. Per tant, com entendrà, doncs un balanç que a pesar de totes les dificultats i a pesar de totes les penúries econòmiques que s'han hagut de sofrir, en satisfacció per poder reconduir i deixar en disposició i en bon lloc de sortida per a l'est de 2015 a l'Ajuntament de Vinaròs i indudablement al poble.
Estem parlant de, sobretot d'economia, no? Però si tinguem que parlar d'alguna infraestructura que s'ha posat en marxa l'any 2014, destacaríem, per exemple, la posada en marxa del centre de dia?
Indudablement, l'hito més representatiu i del qual han estat treballant moltíssim, no tan sols per a buscar la viabilitat, sinó per a donar aquestes funcions assistencials que mereix la nostra societat i en particular els majors. Si algo hem de marcar com a element diferenciador és la posada en marxa del centre de dia, i no tan sols això, sinó la possibilitat i l'expectativa clara i real de poder materialitzar en funció de l'adjudicació que s'ha fet el futur element constructiu que falta, que és la residència i la seva ficada en marxa en posterioritat. Per tant, és evident que si algú hem de destacar en aquest últim temps no hi ha d'altre lloc que destacar més que el centre de dia.
Ha comentat vostè precisament, no, de cara a l'any 2015, que un altre dels reptes que se marca aquest equip de govern que així està pressupostat és la posada en valor d'aquesta zona del convent de Sant Francesc. Serà aquesta la principal inversió o la principal, diguéssim, cosa que veuran els ciutadans de Vinaròs durant l'any 2015?
No crec que sigui tan sols esta com a única actuació, sí que serà l'actuació més important,
no?
i de més quantia econòmica en quant a la realització. És veritat que teníem en marxa pues, actuació, ja s'ha ficat en marxa l'actuació de la vorera de l'avinguda de Leopoldo Querol, com també està a punt de realitzar-se el derribo i apertura del carrer Sant Joaquim, com també suposarà possiblement algunes trotetes d'actuacions en la resta de diferents entorns del poble, però sí que destacar una actuació important i que portava pues, un retrat evident i una, diguem, regressió urbanística com era tot l'entorn d'una zona cèntrica com l'antic convent Sant Francesc i que evidentment necessitava que en tota claritat només hi hagués un mínim de disponibilitat i un mínim de capacitat econòmica abordéssim tornar a recuperar un entorn, tornar a recuperar un centre on la societat pues, pugui disfrutar i gaudir d'un espai comú, d'un espai verd i d'un espai en el que la convivència pues, torni a ser el més normal possible i no tinguem pues, allí una resta, una runa i tinguéssim un lloc que només està ocupant-se actualment per estacionaments o vehicles que puguen aparcar en aquest lloc. Per tant, sí que marcar com a element diferenciador d'inversions per a aquest 2015 l'actuació i la ficada en valor de tot el que representa el Convent Sant Francesc.
Alcalde, un desig per al 2015, i això que és un any políticament parlant curtet, no?
Sí,
tenim les eleccions ahir.
És cert que l'any ve marcat perquè a mitjan o antes de mitjan hi ha un procés electoral que canviarà o tornarà a ficar en disposició pues, un nou projecte i una nova estructura de futur per al municipi. però la labor que nosaltres tenim que desempenyar avui per avui és continuar dia a dia ficant en valor totes les qüestions que teníem compromís de fer-ho per a la nostra societat. Indudablement, en aquest aspecte, segueix estant des del minut 1 el mateix compromís. I és veritat que si han de donar un desig, és un desig d'expectativa, un desig de que hi hagi noves oportunitats per a tothom i un desig, en definitiva, de que en salut i en ganes de treballar tots siguessin capaços de veure este 2015 com un any de noves oportunitats i de noves expectatives.
Parlant de noves expectatives, no sé si des del Partit Popular de Vinaròs ja tenen clar de cara a les pròximes eleccions municipals si vostè tornarà a repetir com a cap de llista o encara això no ho tenen clar.
No és una qüestió de tindre un pla, no. Com diria un poquet, el nostre objectiu i en gestió és treballar dia a dia fins a l'últim minut en el projecte que ens van comprometre i en eixa tasca estarem ocupats el 100% del nostre temps tal com ho vam afirmar. El procés electoral, evidentment, se produirà i en el moment que s'anunci hi haurà una candidatura i en aquest moment hi haurà una campanya que voldrà afrontar un projecte de repte de futur de 2015-2019. Però jo crec que la nostra obligació avui per avui és seguir treballant intensament i, com dic, en el 100% del nostre temps en el municipi i en les tasques que estem desenvolupant.
Bueno, doncs estarem pendents, alcalde. Moltes gràcies per atendre'ns i, sobretot, bon fi d'any.
Pues igualment, desitjar a tothom molt bones festes i que tinguem una bona entrada d'any. Moltíssimes gràcies a vostè.
Les 12:43 minuts del matí, en uns instants, tornem a la ciutat de Vinaròs per tal de parlar d'eixe parc de Nadal del que ens donarà molta cura, ens explicarà tots els tallers que hi ha la regidora de Joventut i Festes de l'Ajuntament de Vinaròs. Serà després d'aquesta pausa publicitària.
La festorra de cap d'any torna a Benicarló. El proper 31 de desembre tindrem de nou la festorra de cap d'any per tal de donar la benvinguda al 2015. L'antiga festorra torna a l'anexe del pavelló polideportiu de Benicarló. Amb molta força, una gran carpa, il·luminació i so espectacular, fotocroll, láser show, campanades i moltes sorpreses faran d'una nit de cap d'any molt especial. Venta d'entrades anticipades a Benicarló, multiòptica barrera i cafè estel. No perdis la pista de la festorra. Más info al Facebook i al Twitter. Festorrablo, no vola por, deu perdre.
Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs.
Aprofitant aquestes dades, vull desitjar uns bons Nadal a tots els vinarosencs i vinarosenques. Esperant que este proper 2015 ens porti il·lusió, benestar i oportunitats. Molt bones festes de Nadal a tothom.
Vinaròs, perquè a continuació anem a parlar amb la regidora de Festes i Joventut, Carla Miralles, ja que durant aquests dies ha obert ja molt d'èxit el Parc de Nadal. Carla Miralles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Com està anant este Parc de Nadal que inaugureu recentment? El diumenge era, me pareix?
Dissabte.
Que inaugureu dissabte, la veritat que amb un gran èxit de públic, no?
Sí, la veritat que és la quarta edició que recuperem del Parc de Nadal que vam instaurar el 2011 com vam entrar a formar part de l'equip de govern i vam inaugurar este dissabte en les instal·lacions del pavelló poliesportiu de Vinaròs en moltíssima gent que damunt s'ha anat incrementant cada dia. El diumenge va haver moltíssima gent i ahir dilluns va ser pràcticament el rècord d'assistència i ens queda avui dimarts com a últim dia d'este Parc de Nadal que s'ha fet durant aquestes quatre tardes, de 5 de la tarda a 8 i mitja, en moltíssima gent. També jo crec que per la varietat d'activitats que poden fer-se dins.
Què se pot fer? Conta'ns, Carla, conta'ns. Perquè aquesta tarda encara tenen l'oportunitat, els xiquets que ens estiguen escoltant els pares i diguem, pues bueno, encara no hem anat, pues tenen l'oportunitat d'esta tarda de poder anar a visitar-lo.
Sí, aquest any sí que hem reforçat la zona infantil, perquè els pares així també ens ho havien demanat, entonces la primera part és una zona oberta on també poden accedir els pares per als xiquets més menuts, en zona d'inflables, zona de psicomotricitat, tallers, pintura, una miqueta de tot, no? I on separem els més menudets que puguen estar en els pares. En la resta de part de Nadal, l'accés és només per als xiquets, els pares els poden veure des de les pròpies grades del pavelló poliesportiu i allí tenen diferents activitats com puguen ser la zona d'inflables, zona de tallers, tant de cuina com de pintura, com de tablets, també tenen videojocs i cada dia també hem anat canviant algunes de les activitats, com ahir tenien les boles de sorbal per a això que poses dins d'una bola per a poder anar girant sobre tu mateix. Mm-hmm. I bueno, cada dia s'ha anat també canviant els propis tallers, el taller de cuina se va canviant les receptes, taller de jardineria, de manualitats, de bombolles de sabó. Cada dia anem intercalant-ho perquè entenem que molts xiquets poden repetir un dia o dos dies i per a que també troben aquesta diversitat de, vamos, d'oferta que poden tindre dins del Parc de Nadal.
A quines edats va dirigit el Parc de Nadal de Vinaròs?
Pràcticament totes. Com bé te dia, era una demanda que els pares ens havien fet. Potser venen en el xiquet més gran, tenen un altre més menut. I què fan, no?, durant eixa estona. Per això te dic, a l'ampliar la zona infantil, des d'un parell d'anys poden estar allí jugant en els pares, fins a pràcticament 12 o 13 que poden estar jugant als inflables i a la resta d'activitats.
Demà tenim també el dia 31, molt important a Vinaròs, perquè s'ha recuperat un espectacle, bueno, un espectacle tampoc no, sinó que passarà per Vinaròs l'home dels nassos, eixe home que tothom fa anys que han dit, pues passa avui un home per la carretera, almenys al meu poble diem això, un home per la carretera que té tants nassos com dies queden a l'any. Ai, pues nassos deu tindre, bueno, tot el que en té un, però compte'ns-se, heu recuperat una mica del costumari, no?, de la gent d'abans, aquesta tradició, i compte'ns com serà aquest espectacle, Carla.
Sí, és una cita, aquí era la plaça dels Reis, segons s'ha anat també documentant, no?, que l'home arribava a la plaça dels Reis, i des de la colla de nanos i gegants de Vinaròs bueno, pues han fet també aquesta escenificació dins dels nanos i gegants d'este home que té tants de nassos com dies de l'any el dia 31, així més que acompanyats de la cercavila de Dolçaina i Tabal de la colla dels nanos i gegants faran, no?, iniciaran aquesta cercavila pel poble des de la plaça de Reis, que és on se suposa originàriament, no?, arribava aquí a Vinaròs i donarà la volteta amb el repartiment de caramels i acompanyat de la música de la Dolçaina i el Tabal. Així és que, com tu me dies, no?, una tradició que jo des de ben minuda me'n recordo que el meu iaio me portava. Diem, anem a veure en este home, i arribem a casa i sempre diem, iaia, no l'han vist en este home. No
és curiós, perquè això ho repeteix a quasi tots els pobles. Jo, per exemple, soc de Santa Magdalena i allí era que passava per la carretera i tots a veure qui passava, només passaven camions. La veritat que no havíem
passat. Però bueno, és la innocència, no?, de l'edat, de lo minuets que som i d'eixa il·lusió que tenim per qualsevol cosa i que jo crec que, bueno, que a vegades els grans també no podríem arreplegar eixa il·lusió, contagiar-nos d'eixa il·lusió que tenen els més menuts. Però bueno, jo crec que serà curiós, no?, i bueno, pues completant així més l'activitat de Nadal, que jo crec que de molts seran els xiquets que aniran a veure-ho, i bueno, i donar també, no?, les gràcies, pues, a la colla de nanos i gegants per aquesta iniciativa i per aquestes curiositats, no?, que al final, pues, ens marquen el dia a dia.
Recordem que serà a les 12 del migdia a la plaça de Tres Reis aquesta arribada de l'home dels nassos. I per la nit, què teniu preparat, Carla?
Per la nit ja fa també 3 anyets que vam saber que a Vinaròs la zona d'oci, tant com pubs com discoteques obrin i s'engalanen, no?, per a fer celebrar la nit de fin d'any. I així és que vam complementar que a Vinaròs sí que sempre ha sigut molt típic vindre a rebre l'any nou a les campanades, baix al campanar de la Iglesia Arciprestal, allà a la plaça de l'Ajuntament, i des de fa uns anys vam decidir el potenciar una miqueta o complementar una miqueta aquesta iniciativa i tornar a recuperar que la gent que està sopant, sigui on sigui, es dirigís que hi ha la pròpia plaça de l'Ajuntament, no, a rebre l'any nou. Així és que posem una miqueta de música, en DJ i en música en directe, i un xicotet ramillet de focs juntament amb les campanades de despedida d'aquest any i rebuda del 2015, fins allà a les 12:30, una coseta així, per a que ja la gent, una vegada recibit l'any, se'n puguen anar a, bueno, a la diferent oferta, no?, que tenim a la nostra ciutat i completar així més la nit de fin d'any, que cada un la fa lo llarga que vol.
O lo curta, que n'hi hagi que la fa curta. La comença antes d'hora, la comença antes d'hora. Bueno, doncs, Carla Miralles, moltes gràcies per atendre'ns i sobretot de cara a aquest últim dia de l'any, que vagi molt bé totes les activitats que heu programat. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres i feliç any nou.
Les 12:51, ja ho sabeu, l'home dels nassos estarà a la ciutat de Vinaròs demà a partir de les 12 del migdia, com no a la plaça Tres Reis. Un espectacle que segur és magnífic i que correrà a càrrec de la colla de nanos i gegants de Vinaròs. Seguim contant més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la freqüència modulada. Per tal de conèixer l'actualitat de la Mancomunitat de la Taula del Senya, perquè després de 2 anys difícils la Mancomunitat es prepara per al futur i de moment ha renovat la presidència. Tenim amb nosaltres a Jaume Antic, que és l'assessor de la Mancomunitat de la Taula del Senya. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dic, vos prepareu de cara al futur més immediat i un dels primers passos que ha dut a terme la Mancomunitat ha sigut aquest canvi en la presidència de la mateixa, no?
Sí, bueno, de fet, d'acord amb els estatuts de la Mancomunitat, cada any s'ha d'elegir nou president-presidenta, lo qual se pot repetir, però normalment, llevat d'un any que Marcelí no va repetir, sempre s'ha anat renovant. I per lo tant, bueno, pues en aquest cas, acabat l'any, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita diu no, jo prefereixo una persona nova, i en aquest cas s'ha elegit l'alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, i bueno, seguir una mica el que s'intenta, que siguen alcaldes dels diferents pobles, inclús dels diferents territoris, pobles grans, pobles mitjans, menuts, i bueno, pues en este cas Ernestina ha acceptat i en fi, ella
se farà càrrec ella, no?
Sí, sí.
També heu aprovat el pressupost per al 2015. Podríem dir que el més auster de tota la història de la Mancomunitat.
Sí, perquè aquests altres anys, quan l'aprovàvem, havíem recibit ja confirmació d'algunes ajudes. Enguany no ha sigut així. Ens diuen que segurament a finals de desembre o primers de gener no ens confirmaran. I, clar, no podíem aprovar un pressupost en fals, il·legalment. I tampoc no hem volgut esperar el mes de gener a aprovar-lo, ja que normalment l'assemblea sempre es fa el mes de desembre per fer la renovació del president-presidenta. Per tant, bueno, amb aprovat aquest pressupost inicial i després, a mesura que vagin arribant les ajudes, pues que algunes que han demanades i altres que durant l'any pensem que es podran demanar, pues ja s'anirà ampliant. Però de moment ja hem volgut seguir igual la marxa de tots els anys.
Per un altre costat, i depenent de la Mancomunitat de la Taula del Senyà, tenim la Fundació Rei Jaume I. Parla'ns també del pressupost que té de cara al pròxim any i tipus d'activitats que durà a terme.
Sí, també en aquest cas, pues, lògicament, la situació econòmica fa que els recursos siguin inferiors i en aquest cas la Fundació, el pressupost és de 6.200 euros, la Mancomunitat eren 117.000, i en aquests 6.200 només hi ha previstes fer dues activitats. Una d'elles és el concurs escolar que fa a tots els centres d'educació del territori del Sénia, són en total 35 centres, als alumnes de 6è de primària se fa un treball sobre diferents temes. Precisament ara el que s'està fent serà sobre les oliveres mil·lenàries, que alguns centres ja l'han fet, altres ho faran al mes de gener, i després entre cada centre conjuntament un membre del professorat, un membre de l'associació de pares i un de l'ajuntament elegixen el guanyador, i el guanyador de cada centre juntament, en aquest cas en l'organització de la Mancomunitat, se fa un viatge pel territori. Aquest any passat se va anar precisament ja a veure les oliveres mil·lenàries, però lògicament enguany en aquest tema pues, també s'anirà, però també s'aprofita per visitar altres coses del territori. I bueno, és una manera de que tots els xiquets, inclús se coneguen dels diferents pobles, i l'altre treball que també se farà És una trobada de corals. S'ha anat fent rotatòria, el primer any que va fer la Sénia, el segon Benicarló, després Besell, i enguany ha fet Ginals. L'any que ve falta concretar, però segurament serà algun poble de la Comunitat Valenciana.
Jaume, fem-me també, perquè aquests dies és època de fer balanços, la Mancomunitat de la Taula del Sénia també fa una mica de vista enrere per veure durant el 2014 què s'ha fet, no? A més del treball ordinari, hi ha una sèrie de projectes. Per una banda tenim ocupació per a joves i per l'altra tenim olivados, no?
Sí, bueno, estos són els dos projectes més importants que es van fer durant el 14. Un és temes d'ocupació per a joves, en un bon resultat d'inserció dels 10, i l'altre són un tema relacionat en, ja no oliveres mil·lenàries, sinó oliveres de varietats tradicionals. Aquí han hagut diferents activitats, algunes de formació, altres de productes nous, altres del nou oli, en este cas Via Augusta, que s'està fent, posant en marxa per diversos molins del territori. Per tant, és un projecte en el que, a més de liderar-lo la Mancomunitat, hi ha una participació important del sector econòmic. I aquestes van ser una mica les dues activitats principals, a més, per supost, doncs de fer la mostra, que enguany s'ha de fer a Càlix, o la festa del Tossal del Rei, o altres activitats. Però una mica aquest és el resumen de les coses que ha dut a terme la Mancomunitat durant l'any 2014. Pot ser a un altre nivell, i relacionat també amb les oliveres mil·lenàries, han tingut, per una banda, una nova, bueno, dos ambaixadors, una Pepa Fernández, que ja a primers de l'any va estar aquí a Benicarló i a Càlix, i l'altre, que mos ha donat la conformitat, que és Vicente del Bosque, encara no ha pogut vindre al territori, però lògicament també és una persona molt important. I a més d'això i d'altres temes, doncs inclús acabem de publicar un llibre, Aceite de Augusta, Essència del Territori Sénia, en la participació de 37 restaurants de tot el territori, però també personatges molt destacats, com els ambaixadors que hem dit, o com Plácido Domingo, o la Fundació Alicia, o l'IRTA, o el doctor Ramon Estrú. Hi ha un apartat específic d'oleoturisme, per tant entenem que també és una aportació important per a tot el tema de potenciar el nostre territori.
Jaume, un desig per al 2015 relacionat amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia?
Bueno, pues que seguir, i si és possible que algunes de les coses que tenim en perspectiva, una d'elles molt important, vull dir, per nosaltres ja el simple fet de que el govern espanyol, en aquest cas dos ministeris, el de Cultura i el d'Agricultura, ens hagin llegit com a el paisatge millor espanyol, el paisatge d'oliveres mil·lenàries, i que per tant, com a tal, participarem al concurs, el premi que fa el Consell d'Europa. Són 47 països, nosaltres representem a Espanya, i llavors ara veurem el que decidirà el jurat internacional, però simplement el fet de ser un, en aquest cas el millor d'Espanya, i un dels que es presenten, segurament a lo millor no els 47, l'última vegada van haver 18 països que es van presentar, un d'estos ja és molt important, i per lo tant, bueno, pues això seria important, però també altres coses que en administracions, en este cas pues el govern de l'Estat, en les comunitats autònomes, o també inclús en entitats privades, econòmiques, i tot això tenim en projecte, pues ojalà se materialitzi.
Esperem que sigui així, que se materialitzen tots els vostres projectes, que seran també bona notícia per a les nostres terres. Jaume Antic, assessor de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia.
Arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Es quedeu ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, que vos contaran l'última hora informativa de l'actualitat nacional i, per supost, també d'eixa internacional, de la que també sempre estem molt pendents. Nosaltres ens retrobem a partir de la 1:05, més o menys, amb més actualitat de la comarca aquí, al 101.6 de la freqüència modulada. I atenció també a aquesta entrevista que mantindrem amb un dels activistes de la plataforma dels afectats per la hipoteca del Baix Maestrat. Una entrevista que serà a partir de la 1:05 de la tarda. cordials de nou, soc Laura Puig, és la 1:05 de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la freqüència modulada on et seguim contant tot allò que passa a la nostra comarca. En uns minuts passarà pels nostres micròfons Antonio Carrasco, un dels activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca del Baix Maestrat, que recentment es constituïa i que ja disposa d'una seu on poder assistir per a tindre tot tipus d'informació i assessorament. També estarà amb nosaltres a la mañana de COPE en el Maestrat, com cada dimarts, el diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons. Ell ens proposarà un destí de l'interior de la nostra província per a visitar aquests darrers dies de l'any o principi de l'any 2015. Seran uns minuts abans, t'avancem en titulars, les principals notícies de la jornada. L'alcalde de Vinaròs passa pels micròfons de la mañana de COPE en el Maestrat. Juan Bautista Juan fa balanç de l'any on destaca la modernització de l'administració local i la posada en valor d'espais com el solar de l'antic convent de Sant Francesc. Ernestina Borràs, alcaldessa de Càlig, és la nova presidenta de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. L'assemblea celebrada a Vallibona l'ha escollit. A més, un dels projectes de l'entitat ha sigut escollit per participar al Premi del Paisatge del Consell d'Europa en representació de tota Espanya. Benicarló ja es prepara per a la festa de Sant Antoni. Els membres de la confraria han elaborat ja les més de 100.000 coquetes que repartiran durant la festivitat. Comença el compte enrere per a una de les celebracions més tradicionals de la nostra comarca. I l'associació Irta Bonsai de Penyíscola organitza una exposició de bonsais. La mostra romandrà oberta avui i demà al portal Fosc. I notícia d'última hora, comença l'enderroc de vivendes per tal de poder obrir el carrer Sant Joaquim de Vinaròs. S'obri d'aquesta manera un nou vial al centre de la ciutat. La 1:08 de la tarda. Fem ara una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs registren una màxima a hores d'ara de 13 graus, a Benicarló de 12,1. A la càmera situada al Gran Hotel Penyíscola la màxima en aquests moments és de 12,9, mentre que a Morella ronden els 3,3 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà que les mínimes baixen una mica més a la costa, fins a situar-se als 3 graus, tot i que serà el dia 1 quan més baixaran. El cel demà estarà completament ras i el vent bufarà del nord-oest, però amb poca intensitat. A l'interior, a la comarca dels Ports i concretament a Morella, aquesta nit ha sigut una de les més gelades amb 4 graus negatius, però demà pujaran les mínimes un poc més, fins als 0 graus. Les màximes no sobrepassaran els 9. A més, lluirà el sol tant demà com dijous. I a hores d'ara, la Direcció General de Trànsit informa que circula amb total normalitat per tota la xarxa viària de la comarca. És una informació de l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. La 1:09 de la tarda. Seguim contant més coses aquí a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado. Més coses dins de la mañana de COPE en el Maestrat. I a continuació anem a parlar de la plataforma Afectats per la Hipoteca del Baix Maestrat, que si bé ja porta un temps constituïda, recentment han inaugurat la seva seu a la ciutat de Vinaròs. Tenim amb nosaltres Antonio Carrasco, que és un dels membres d'aquesta plataforma. Antonio, molt bon dia.
Hola, buenos días, Laura.
Buenos días, Antonio. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de montar la plataforma Afectados por la Hipoteca aquí en el Baix Maestrat, aunque la sede hay que explicar que está en Vinaròs, ¿no es así?
Así es con carácter comarcal. Estamos constituidos en Vinaròs desde la cosa de mes y medio aproximadamente. Y bueno, la idea surge por la necesidad, el problema de las hipotecas, pues debido a la crisis inmobiliaria barra financiera, pues está afectando a miles de familias, a centenares de familias en nuestro caso, en nuestra zona, y no tenían más referencias, llegado este mismo caso, que la plataforma de afectados por la hipoteca de Castellón o la que he constituido en Tortosa. En todo ese margen no había ningún otro lugar a donde poder pedir ayuda, donde poder ser atendidos y en muchos casos solucionados sus casos. Hay que pensar que con una legislación anticuada como la que tenemos actualmente, que pesa sobre la ley hipotecaria, y con unos bancos reticentes a negociar fuera de lo que no sea la normativa, la regulación de las hipotecas, pues la acción mediadora de la PAM pues acaba siendo muy útil y mucha gente la andaba buscando. Y ya sabes, se juntan cuando no tienes, cuando tienes problemas para hacer frente a tu hipoteca, es porque todo lo demás económicamente no te está yendo bien. Si además tienes que desplazarte a Castellón o a Tortosa, pues hay personas que se veían completamente desvalidas. De ahí nace la idea de hacer una plataforma, pues un poco a mitad de camino, ¿no?, entre Castellón y Tortosa, y con carácter comarcal.
¿Qué tipo de servicios, Antonio, prestáis? Evidentemente hay detrás todo un respaldo, ¿no?, por parte de la plataforma a nivel nacional, supongo, porque antes de llegar al tan temido desahucio, ¿no?, de la gente, hay unos pasos que podemos dar para poder evitar llegar a esa situación. Supongo que es ahí donde intervienen los servicios que se ofrecen desde la PAC.
Ahí está. Lo que ocurre, la ignorancia es el peor aliado en el caso de que tengas un problema con tu hipoteca, que no puedes hacer frente a tu hipoteca. No hay muchas herramientas. Insisto en que la ley hipotecaria es del siglo XVIII para problemas que están dándose en el siglo XXI. Uno le cuesta hacer frente a estas cosas, y más si está solo. La principal fortaleza de la plataforma de afectados por la hipoteca es la gran dispersión que tienen por toda España. Los activistas, pues, somos en este momento centenares de miles de personas que no solo estamos afectados por la hipoteca, hay personas que no lo están y están echando una mano también a ayudar a los demás. Y esa fortaleza reside en el intercambio de experiencias y en la posibilidad de hacer presión social. Es muy importante, es una de las bases de nuestra fortaleza, la movilización o la intención de movilización que podamos presentar ante una determinada entidad bancaria. Mucho más que los recursos jurídicos, que también los tenemos. Hay abogados en las plataformas que pueden echar una mano jurídicamente, pero la mayor fortaleza reside en que cuantos más seamos, más fácil es que se nos pueda escuchar, en la mediación que se pueda hacer frente a las entidades banqueras, y insisto, en muchos casos con resultado de éxito, se pueden evitar desahucios, se pueden lograr daciones en pago, se pueden lograr condonaciones de parte de las deudas o quitas, o se pueden refinanciar o acondicionar los pagos de la situación de cada familia mucho antes de que se tenga que llegar a algo tan tan lamentable, tan triste, que tengamos que estar viendo por televisión como familias son echadas a la calle sin ningún miramiento, para que luego ese piso quede vacío, a merced de nadie, ¿no?, que quede una propiedad más de un banco que no le va a sacar ningún rendimiento, por lo menos a corto plazo. Esas son un poquito las fortalezas. Y luego una cosa muy importante que estamos viendo es el apoyo psicológico. Cuando uno tiene problemas con la hipoteca, claro, tienes problemas con la hipoteca, tienes problemas con todos, en muchos órdenes de la vida.
Con el mundo, tienes problemas con el mundo, básicamente.
Claro, te has quedado sin trabajo o no has sido capaz de mantener tu empresa o tu pequeño o gran negocio en marcha, y bueno, pues es fácil que te acabes sintiendo pues un poco frustrado, ¿no? Desde, bueno, pues ¿cómo he sido tan tonto? O teniendo la autoestima por los pies, ¿no? Bueno, pues lo primero que echamos una mano es ahí, precisamente, a recuperar un poquito la autoestima. La fortaleza es algo que ha pasado a muchas personas. Se firman las hipotecas más que con los cuatro datos que muy rápidamente te leía el notario delante de un tocho de documentos que prácticamente nadie ha repasado.
Nadie lo leemos.
Exactamente. Y luego vienen las desagradables sorpresas. Y suelen venir cuando se dan los problemas. Mientras todo va bien, pues todo va bien, ¿no? Y no va pagando. Pero cuando no van bien las cosas, pues descubres que el banco puede pedir toda la cantidad del préstamo hipotecario de una sola vez y que pedir devolver en 10 días. En fin, vienen problemas serios en los que uno pues se hace plantearse si realmente lo está haciendo bien como empresario o como cabeza de familia, o bueno, pues realmente miedos fuera, vergüenzas fuera, es lo primero que conseguimos que se elimine. Y una de las principales herramientas, no puedes ir a negociar si estás rendido ya antes de salir de tu casa.
Antonio, ¿cuántos activistas formáis parte de la plataforma aquí en Albaix Maestrat?
Pues aquí empezamos siendo, la verdad que es un buen número, empezamos siendo una veintena y actualmente somos más de 30.
Y ya tenéis vuestra propia sede, además.
Y creciendo, bueno, pues la verdad es que vamos contando con ayudas, ¿no? El CEFIRE nos presta el local donde hacemos la asamblea semanal, esa en la que nos juntamos por los 30, y cualquiera que esté escuchando ahora mismo esa entrevista y se quiera apuntar, es los martes a las 7 de la tarde en la antigua biblioteca de Vinaroz, lo que es la Casa de la Cultura, en la planta baja. Ahí es todo el mundo bienvenido, y es donde damos un poco la charla de quiénes somos, qué hacemos, en qué medida podemos ayudar, y después vemos los casos pormenorizados, pues en una nueva sede acabamos de estrenar en los servicios de bienestar social, servicios sociales de Vinaroz, en la Plaza San Antonio, en una puerta lateral donde está o estaba el patronato de turismo, ahí en la segunda planta, atendemos al público los lunes y los viernes desde las 10 hasta la 1. lunes y viernes de 10 a 1. Y también hay un teléfono móvil que vas a perdonar que igual...
Pues dalo, dalo.
Es que no lo sé ahora mismo.
Ah, vale,
¿no?
Yo lo tengo, yo lo tengo. Mira, no tengo aquí la chuleta. Mira, 655-495-368. Repetimos.
Perfecto.
Como las natillas. 655-495-368. Cualquier persona que nos esté oyendo y que necesite ayuda o crea que la va a necesitar en un futuro y necesita vuestro asesoramiento, ahí tiene a una persona que descolgará el teléfono y que muy amablemente le va a atender. Antonio, me gustaría saber, porque recientemente se ponían en marcha, en el caso del Ayuntamiento de Vinaròs y en el caso también del Ayuntamiento de Benicarló, servicios de mediación hipotecaria. ¿Cómo están funcionando?
Bueno, es una posibilidad más, y ante un problema de posible desahucio o ante la necesidad de una dación en pago, ante un problema con la hipoteca, hay que utilizar todas las herramientas que estén en nuestra mano. Una, evidentemente, es negociar directamente con el banco antes de que se empiecen a ejecutar hipotecas, antes de que llegue al juzgado. Es posible intentar negociar. Bueno, pues estas abogadas que se distribuyen el trabajo, las tareas, en Vinaròs y Benicarló, y que por cierto con las que compartimos sede, también están en el mismo lugar que nosotros en servicios sociales, aunque atienden a otras horas, ayudan a eso, echan una mano, hacen asesoramiento jurídico y median con las entidades bancarias para intentar alcanzar acuerdos amistosos antes de llegar al juicio. Una vez sea ejecutado y se va a juicio, ahí ya cada uno se busca la vida, pero ahí también está la APA, que te puede echar una mano a ver qué puedes hacer, cómo conseguir justicia gratuita, por ejemplo, o cómo conseguir otros recursos jurídicos.
Que sepa la gente que tiene pues dos opciones, ¿no? O sea, que una cosa complementa a la otra, digamos.
Y además no hay que dejar de probar otras. Quiero decir que todas son buenas. La APA no viene a sustituir al servicio de mediación. Podríamos decir que somos aliados, trabajamos conjuntamente, y donde no llegan unos, o además de llegar unos, los otros crean sinergia. Quiero decir que no hay que desechar ninguna posibilidad. Y además, si uno tiene un amigo que es abogado y que se conoce el tema en profundidad, pues adelante, pídalo también.
Antonio, ¿cuánta gente crees en estos momentos están afectados ante un posible desahucio en la comarca del Baix Maestrat?
Es difícil saberlo, Laura, porque...
Además la gente lo lleva un poco como con vergüenza, supongo.
Claro, claro. Muchas veces ni siquiera la familia o los amigos más cercanos saben hasta dónde alcanza el problema de una hipoteca, ¿no? Es algo que uno, insisto, en que se llena de miedo, se llena de vergüenza, y muchas veces ni contesta el teléfono del banco, ni recoge burofaxes, ni nada, hasta que la pelota le acaba llegando a su casa con la pérdida de posibles herramientas que teníamos ahí si hubiésemos acometido el problema con seriedad antes, ¿no? Es difícil saberlo. Lo que sí tenemos son cifras de desahucios producidos en la provincia de Castellón este año, en la provincia de Castellón, desahucios de primera vivienda que han alcanzado los 600 aproximadamente. Lo cual es una barbaridad, una barbaridad. Que tenga que ocurrir eso, uno se hace replantear en qué sociedad estamos viviendo, si es la sociedad que queremos estar, sobre todo cuando... Después de las medidas, la presión social de las plataformas de toda España, se consigue que el gobierno dicte una moratoria que decía que no se pueden ejecutar desahucios de la primera vivienda hasta mayo de 2015. Lo tenemos aquí al lado. Probablemente se pueda forzar una nueva moratoria, pero cuando se producen esos desahucios es porque no se ha hecho absolutamente nada para evitarlos, y existen algunas medidas.
Bueno, pues para eso está la PAC, para poder ayudar a la gente que no sepa qué es lo que debe de hacer o que en ese momento, ¿no?, que supongo que tiene que ser muy duro, no sabes a quién acudir, al menos que sepa que estáis vosotros aquí en la sede del CEFIRE y en los teléfonos que hemos dado a lo largo de esta entrevista. Antonio Carrasco, un placer hablar contigo.
Muchas gracias, Laura.
La 1:20 de la tarde. Seguim aquí a la mañana de COPE en el Maestrat, des del 101.6 de la freqüència modulada.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Hasta el 4 de enero, el Patronato Municipal de Turismo de San Mateo invita a disfrutar de estas fiestas navideñas en la capital histórica del Maestrat. Y además, durante estos fines de semana, Tapes y Cañes con 10 establecimientos participantes.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients. sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Benidorm, des de 1946, units, fent canvi. I en aquestes dates, desitgem a socis i clients bones festes.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs.
Aprofitant aquestes dades, vull desitjar uns bons Nadals a tots els vinarosencs i vinarosenques, esperant que este proper 2015 ens porti il·lusió, benestar i oportunitats. Molt bones festes de Nadal a tothom.
La festorra de Cap d'Any torna a Benicarló. El proper 31 de desembre tindrem de nou la festorra de Cap d'Any per tard de donar la benvinguda al 2015. L'antiga festorra torna a l'anexe del pavelló polideportiu de Benicarló. Amb molta força, una gran carpa, il·luminació i so espectacular, fotocall, láser show, campanades i moltes sorpreses faran de una nit de Cap d'Any molt especial. Venta d'entrades anticipades a Benicarló, Multiòptica Barrera i Café Esteli. No pergues la pista de la festorra. Más info al Facebook y al Twitter. Festorrablo, no vola podeu perdre.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestral amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. La Mañana de Cope en el Maestrat.
Estar informado.
La 1:23 de la tarde. I com sempre en dimarts, cada setmana tenim el comentari habitual del diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons, que ens acosta un dels pobles o ciutats de l'interior de la nostra província de Castelló i que segur aquest cap de setmana tan llarg i molt festiu per a molts, segur és visitat. Així que saludem ja ràpidament a José Pons. José Pons, molt bon dia.
Buenos días, Laura. Estamos en el penúltimo día del año y me gustaría proponerles que despidan este 2014 consumiendo productos de Castellón. Nuestro turismo, nuestra gastronomía, dinamizan nuestros pueblos y con ello también la economía local de los negocios hoteleros y comercios castellanos. Nuestros pueblos, ya sean de interior o de costa, son la mejor elección para despedir como merece este año. Los establecimientos hoteleros del interior de la provincia de Castellón ya cuentan con una previsión del 90%. Y es que, sin duda, y con este frío, lo que más apetece es disfrutar de los mejores paisajes navideños con el confort de nuestros hoteles, casas rurales, apartamentos e incluso campings. En el interior tenemos destinos ideales en todas las comarcas, desde la Alta Palancia, pasando por el Alto Mijares, el Sports, el Calafén y el Maestra. Cualquiera de los pueblos que escojan ofrece un amplio repertorio de actividades lúdicas por año nuevo para que los turistas disfruten de estos días. Los restaurantes y hoteles del interior ofrecen en su mayoría paquetes turísticos que incluyen la cena y el cotillón de fin de año por precios muy competitivos. Y en su cierre de fin de año no olviden los productos gastronómicos de la provincia, con frutas de sabor. Y si por el contrario, quiere la costa, los hoteles que permanecen abiertos durante estos días ya dan buena muestra con su previsión de ocupación del 70%, que también son una opción perfecta para destruir como se merece el 2014. Nos escuchamos al año que viene. Feliz 2015 a todos. Y no voy a olvidar. Disfruten de la provincia de Castellón en Castellón Mediterráneo, tan cerca.
Clar que sí, clar que anem a disfrutar de tots els sabors que ens ofereix la nostra província i que no són pocs, i és que tots els municipis tenen algo que oferir-nos, tant a l'interior com a la costa. Tots són perfectes per tal de passar uns dies de vacances, sobretot per tal de celebrar la festivitat de fi d'any, perquè en la majoria dels pobles de la nostra província s'han preparat grans festes per tal d'acomiadar l'any 2014 i rebre l'any 2015 com cal, amb molta alegria i molta il·lusió.
Hasta el 4 de enero, el Patronato Municipal de Turismo de San Mateo invita a disfrutar de estas fiestas navideñas en la capital histórica del Maestrat. Y además, durante estos fines de semana, Tapes y Cañes con 10 establecimientos participantes.
La festorra de Cap d'Any torna a Benicarló. El proper 31 de desembre tindrem de nou la festorra de Cap d'Any per tal de donar la benvinguda al 2015. L'antiga festorra torna a l'anexe del pavelló polideportiu de Benicarló. Amb molta força, una gran carpa, il·luminació i so espectacular, fotocall, láser show, campanades i moltes sorpreses faran d'una nit de Cap d'Any molt especial. Venta d'entrades anticipades a Benicarló, Multiòptica Barrera i Cafè Estel. No pergues la pista de la festorra. Más info al Facebook y al Twitter. Festorrablo, no vola podeu perdre.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs. Ya en su kiosco.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs. La mañana de Cope en el Maestrat.
Estar informado.
La 1:28 de la tarda, i te conto a continuació una notícia d'última hora que acabem de conèixer i que ha arribat a la nostra redacció, i és que l'Ajuntament de Vinaròs ha fet efectiva la compra de la Casa de la Vila. L'alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, acaba d'anunciar que els vinarossencs incorporen des d'avui una joia al patrimoni de la localitat. I és que, com dic, avui s'ha firmat la compra de la Casa de la Vila, l'edifici civil més antic que se manté a la ciutat, amb la qual cosa es materialitza l'acord amb els propietaris i que ha permès iniciar la restauració de l'edifici gràcies a un taller de treball atorgat per la Generalitat Valenciana. Es tracta del taller d'empleo Vinaròs Restaura. Tal com ja se va informar agost de l'any 2013, l'Ajuntament i els propietaris van acordar la cessió de l'edifici per un període mínim de 25 anys per tal de poder sol·licitar el taller de treball, acordant per a l'any 2014 la compra de l'edifici per un import taxat pels tècnics municipals amb un valor de 84.600 euros. Avui és un dia històric sense cap mena de dubte per a la ciutat de Vinaròs, que veu així materialitzat un somni, el tindre la seva Casa de la Vila de propietat ja municipal. Arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, que vos contaran l'última hora sobre l'actualitat nacional i internacional. Nosaltres tornem, com sempre, demà. La cita a partir de les 12:30, però si vols estar informat de tot allò que passa, tant a Espanya com al món, ho pots fer a través de la web de la cadena COPE. A més, pots tornar a escoltar els àudios del nostre programa aquesta tarda també a la xarxa, també a internet, a la web de la cadena COPE/Vinaròs. Allí estaran penjats tots els àudios del programa per tal de poder repassar l'actualitat que tens més pròxima, l'actualitat de la nostra comarca, sí, al 101.6 de la freqüència modulada. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 12:30. Adeu!